uretra i és quan hi ha molta més probabilitat que es facin les infeccions. I hi ha un més?
És que no me'n recordo. O sigui,
que estan preguntant per què el tomàquet fomenta el procés de la cistitis.
És que no me'n recordo bé. Jo recordo, i per això donava aquesta dada, saps? Que si potser ets propens a agafar cistitis, doncs potser no abusar de certs aliments, i jo ara només recordo el tomàquet.
Potser sí. És per un tema d'àcid, que l'augmentar l'acidesa fa més fàcil a l'ambient per les bactèries o alguna cosa així. Jo crec que és una suma de molts factors. O sigui, si és estiu, no pixes després, menges tomàquet i estàs al sol i no sé què, i no sé quants i tal, pues, i baixar de defenses i tal, pues, pots pillar una cistitis o uns fongs o qualsevol cosa, no?
Que parlant de fongs...
Que parlant de fongs, per cert, si acabem amb el tema de la cistitis... No, igualment, abans de... O sigui, havíem esquematitzat una mica en plan pues, el papiloma, la cistitis i després com molèsties vaginals, no? Que hi ha de molèsties vaginals pues, hi ha infeccions bacterianes i després el tema dels fongs. I dins de les infeccions bacterianes trobaríem dos bactèries. Una infecció seria la clamídia i això ens ho dona la Ruth.
Bueno, ningú vol dir res més de la cistitis? Si no, després sempre pot tornar a sortir. Bueno, això, la clamídia també és una infecció bacteriana i que també és una malaltia que es transmet bastant a partir de relacions sexuals. No? És una infecció que, basant-nos potser més en el cos de les bionoies, es localitza bastant en el coll de l'úter. Són unes bactèries que es posen aquí, en el coll de l'úter, com ja he dit, i causen una espècie d'irritació que a la vegada s'agreguen com un flux una mica diferent, però que és molt fàcil confondre perquè qualsevol infecció o molèstia vaginal altera el flux. No? Llavors és com superfàcil pues, veure una alteració del flux i pensar hòstia, pues, pot ser tant la clamídia com les bactèries que després explicarà la Gemma, com fongs. No? Llavors és, bueno, és important també, bueno, ja ho diré més endavant, espera, un segon. A part de la secreció i de la irritació, també hi ha un petit dolor a l'orinar, una miqueta, ja que això, com que hi ha la irritació, també afecta una mica. I llavors, per fer aquest diagnòstic, això basant-nos en aquests símptomes que poden ser confusibles o sí, fàcil de confondre amb altres infeccions, està guai no autodiagnosticar-nos superràpidament, no? De dir, bueno, pues tinc el flux així i m'olora això, per tant és això i utilitzo els remeis tal, perquè potser depèn de com pot ser contraproduent, perquè tot i que siguin similars els símptomes, cada una de les coses té un remei potser una mica específic. I per exemple l'all pot ser molt bé per la clamídia, però depèn de com, si n'abuses, pues, et pot arribar a generar fongs perquè estàs alterant massa el teu pH i l'acidesa de la vagina. No? Llavors, com el diagnòstic, depèn de com, pot ser guai si no sabem exactament nosaltres i n'estem supersegures, no passa res per anar a la ginecòloga o al ginecòleg i que ell ens digui què és el que tenim. No? Pues, la clamídia, el diagnòstic es pot fer a partir d'una anàlisi de l'orina o a partir de cèl·lules del coll de l'úter. Et fan una petita extracció, llavors t'examinen i et diuen si és clamídia o és alguna de les altres infeccions. Llavors, la clamídia en un principi, quan estàvem així buscant remeis per la clamídia, si fins que no vaig posar específicament remeis naturals o alguna cosa així buscant en llibres o per internet, el que et sortia era com a remei l'antibiòtic. Era una dosi de 3 tomes d'antibiòtic o inclús hi havia la possibilitat de que fos d'una sola toma antibiòtic. Perquè amb una sola toma antibiòtic et curi una infecció vaginal jo no sé, el desajuste que et pot provocar, també deia, no?, com els efectes secundaris que això pot causar, perquè evidentment potser et cura una cosa, però et desestabilitza un munt de les altres, no? I bueno, igual que els remeis naturals, però amb químics, llavors, cada una. Llavors, dintre dels remeis naturals, sí que n'hi ha varis. Com, per exemple, la clamídia es pot tractar, com moltes altres infeccions que ja anirem apuntant després, amb l'all. L'all és com un antibiòtic natural, com segur que moltes ja sabeu, i per la clamídia està guai que es consumeixi cru, en principi. També, si no, després hi ha sempre la possibilitat de fer el tampó d'all que te'l poses dintre, envoltat amb una gasa o no. El que també teníem el debat entre nosaltres una mica és que ens havíem com contrastat informacions sobre si la gasa havia d'estar empapada d'oli. El que passa que vam dir, vale, d'oli, però després va ser, hòstia, però a mi m'han dit que el d'oliva no va gens bé, no? Sinó que... sinó que hauria de ser potser d'oli d'ametlles.
O sigui, la idea del tampó d'all és agafar un all, pelar-lo sense cap tall, perquè és a la castalla surt al principi i és molt, molt fort i pot provocar irritació, i embolicar-lo en una gasa esterilitzada i mullar-lo amb oli perquè sigui més fàcil introduir-lo i posar-lo com un supositori. No? Llavors allà l'all es queda com unes 4 hores com a màxim, de 4 a 8, en la que el principi actiu va sortint i van fent l'efecte. Clar, la qüestió aquesta de l'all és que sortia que si utilitzes oli d'oliva té un altre pH i llavors pot alterar l'absorció o no absorció de l'all. Llavors, el que sí jo crec que és important és que es posi en una gasa i algun tipus d'oli perquè no sigui directament l'all, perquè em sembla que és una mica més agressiu. I que si es fes això, que s'ha de fer amb la idea també com... Igual que quan et prens un medicament, que te'l prens, al cap de tantes hores te'l tornes a prendre. O sigui, una infecció bacteriana hem de tenir en compte que la bactèria no la mates d'una dosis. Menys aquest cas que has comentat de la superdosis d'antibiòtic. Però la idea és que l'antibiòtic fa l'efecte, les bactèries es van debilitant i amb les següents dosis van morint. Llavors...
Sí, que és qüestió de no em poso un all i em penso que ja m'he matat la clamídia. Exacte. Sinó que has d'anar tenint una regularitat, com ja també has comentat. Exacte. Abans. No? I també dic que se m'havia oblidat que la clamídia també se la coneix com a l'enfermetat silenciosa, no? Perquè és com molt difícil d'autodiagnosticar perquè els símptomes, pues això, no són bastant clàssics. Així com els fongs, per exemple, et generen molta picor i sí que el flux et ve d'una forma molt més tallada, bueno, ara arribarem als fongs també, amb la clamídia no. La clamídia simplement, pues, sí que notes que el flux no està igual que sempre i que potser et fa una mica no, de mal al pixar, però és que és com tan fàcil que ho confonguem a ah, no, vale, això va ser la borratxera dissabte i ara per això... Com que és molt fàcil no saber detectar-la, no? Llavors està guai anar-s'ho mirant. Jo demà he d'agafar tora.
I tenir cura, perquè és una infecció bacteriana que, com ella ha dit, que és silenciosa, no et dones compte, si la vas deixant passant, de cop potser la tens durant 2 mesos i et pilla una infecció molt més forta i llavors allà sí que has d'anar corrents a l'hospital perquè... Jo personalment no m'arriscaré a provar segons què en un moment ja molt límit, no?
Sí, perquè la clamídia en un nivell molt avançat, en cas que no la detectis, em vaig equivocar l'altre dia que ho xerràvem entre nosaltres, no és que pugui derivar a un càncer, però sí que pot arribar a la infertilesa, no? I que t'acabi fotent l'úter de tal manera que pues, et quedis infèrtil.
Sí, és veritat.
Bueno, llavors també, a part de l'all, com a tractament natural per la clamídia, és la sàlvia. La sàlvia és un remei molt efectiu perquè accelera tota la curació de la clamídia activant molts processos metabòlics que enforteixen les defenses orgàniques. Llavors, la manera en què es pot utilitzar la sàlvia També sé com a infusió que es recomana que sigui 2 vegades al dia o si no també els banys que comentàvem abans. Això, la sàlvia. I després el iogurt. L'estimat iogurt per les infeccions vaginals. Que el loro i el dato amb aquests asteriscos, fiqueu-vos en gran les que esteu apuntant, perquè el iogurt, los del dia, los del consum, no nos valen, perquè el iogurt si és pasteuritzado no nos sirve de nada. Tiene que estar no pasteuritzado. Perquè la pasteurització precisament que se li fan al iogurt i a la llet és com una espècie de desinfecció de tots els microorganismes, però que aquests microorganismes són els que busquem precisament per regular els lacobacillus, que es diuen, que són els que se'ns desalteren amb el pH de la vagina, no?
Clar, o sigui, els iogurts tenen els lactobacillus, que és el mateix bacteri que es fa al iogurt, que es veu que també hi ha una part del gènere del lactobacillus que es troba a la flora vaginal. Llavors, en el moment que apliques el iogurt, el que fas no és matar o ajudar a matar l'altre bitxo, sinó que el que fas és reforçar les teves defenses, reforçar la teva flora vaginal perquè combati la infecció bacteriana. Llavors, bueno, és això, que vam estar mirant-ho perquè en altres entrenades ho havíem provat, alguna li havia funcionat, alguna no, i llavors vam arribar a la conclusió que potser era això, que a nivell legal tots els iogurts que es venen estan pasteuritzats i que després de mirar el procés de pasteurització vam arribar a la conclusió doncs, que potser els iogurts haurien d'estar no pasteuritzats perquè ens puguin fer l'efecte al 100%.
Sí, i que el iogurt desinhibeix el desenvolupament de les bactèries i de la infecció, a part de que també redueix i alleuja una mica la inflamació i... El cu? Bueno, l'escozor o el cu. També dic que el iogurt barrejat amb una cullerada de canela, en pols, la canyella és antisèptica, per tant també ajuda i a la vegada pues, estàs utilitzant no, com 2 en 1 per també suavitzar i intentar acabar de matar les bactèries infeccioses.
Jo volia dir, d'això del iogurt no pasteuritzat, que dèiem, que no estic segura del tot, però em sembla que no es pot comercialitzar i qualsevol producte derivat de la llet que no sigui pasteuritzada, excepte formatges curats molt cars, que en aquest cas no servirien perquè no són iogurt, i per tant hauria de ser un iogurt fet a casa. I bueno, el iogurt és fàcil de fer, si aconsegueixes les bactèries, bueno, el fong que el fa, deixes llet amb el fong aquest i es fa sol, no? És, bueno, i després, per les que sigueu veganes, el kefir és un procés bastant similar al iogurt que produeix un altre tipus de bactèries que es pot fer tant amb llet, que és un kefir molt semblant al iogurt, o amb aigua o amb te. Són diferents tipus de kefirs que es fan amb són supersenzills també de fer, que són aconseguir les bactèries aquestes d'algú que les estigui fent servir i macerar-les amb aigua, llimona i sucre, i això t'ho prens cada dia, i jo no ho havia sentit en relació a bactèries de la vagina i tal, però sí en relació a bactèries intestinals, i estic segura que també funciona. I bueno, no sé, jo ara mateix estic investigant sobre el kefir aquest d'aigua i en pròximes edicions pues, ja us diré si ha servit d'algú.
Molt bé, i també com a últim remei que tenia aquí apuntat a mai que se m'havia oblidat, és una infusió de calèndula que es prepara a partir d'una cullerada de la fulla seca per una tassa d'aigua i un cop la deixes reposar uns minuts amb una gasa la suques en la infusió i fas com un supositori. I llavors, com el que dèiem, no? Qualsevol cosa que t'insereixes dins de la vagina, està guai que no passi de les 8 hores a dintre perquè no comencin a germinar altres coses. I llavors això, entre 4 a 8 hores, te la treus i pues, anar fent. No? I això també, la calèndula també ajuda bastant a estabilitzar i a curar. I, bueno, alguna vol dir alguna cosa més de la clamídia o no li ha quedat clar? O vols... vol afegir.
Ja. Si no, juntant amb la clamídia, que és una bactèria que, bueno, una infecció bacteriana a la vagina, podem juntar per aquí amb l'altra, mentre es van sortint més dubtes o intervencions, amb la, aviam si ho dic bé, Gardnerella. La Gardnerella vaginalis és una altra bactèria que està present a la vagina, però quan hi ha un desequilibri amb el lactobacilli, que és la bactèria bona, que té la funció de desinfectant i tal, doncs quan hi ha aquest desbalanç i puja la Gardnerella, provoca la mala olor, una olor molt forta, i notem que ens ha canviat l'olor dràsticament. Llavors, el flux ve més líquid, més blanquinós i amb aquesta olor forta, a diferència amb els fongs que ve tallat i hi ha picor, aquí no hi ha picor, no? Llavors, la Gardnerella, també com a remei, també li va bé el tema del iogurt, el lactobacilli, per pujar la quantitat de lactobacillis, i també es pot fer el tema del tampó de l'all. Igualment, jo personalment aquest no ho he provat i he acabat agafant el medicament de... Lo reconozco, de farmàcia. Ja, però no sé, és que... Cada una allà fa. Si algú ha patit de Gardnerella... No, aquest és curt. Si algú ha patit de Gardnerella i té algun remei que ha combatit de manera natural, pues...
Jo tenia Gardnerella d'aquesta i em va dir la ginecòloga que em posés un òvul d'aquests. Me'l vaig posar perquè m'ho va dir la ginecòloga i després vaig mirar el prospecte, molt malament, l'heu de mirar abans, sempre. Efectes secundaris immediats, candidacis.
Vale, ara ho entenc.
I llavors, clar, jo estava perfectament, però en una de les revisions del papiloma em van dir, vale, tens una altra revisió, però bueno, de moment estàs bé, però t'hem vist la Gardnerella aquesta.
Gardnerella.
Llavors em vaig medicar i em van sortir càndides que les he tingut, encara m'estic curant. Des de l'1 de gener.
Gràcies pels ànims. M'ha passat el mateix. Ara estic amb càndides.
En vivo en la ràdio. No me imagino decir esto nunca. Lo sabe toda Barcelona.
La birra. Aviam. La Gardnerella. Jo li deia Gardnerella. És Gardnerella, no?
Gardnerella.
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 A mi la ginecòloga em va dir que normalment la pots agafar amb relacions, tenint relacions sexuals, però que també és que entra una bactèria, pot ser, i bueno, que embruta i que passa aquestes coses. Llavors em va dir també allò d'aixugar-se, que sempre cap a l'altre cantó. Però realment, o sigui, també pot ser que el teu cos ho produeixi així. O sigui, hi hagi una baixada de lactobacilus aquest o...
A veure, en principi el teu cos, una bactèria patògena, no la produirà mai. Llavors, sobretot lo de aixugar-se d'endavant en darrere va perquè de l'anus, que hi ha pues, tota la merda, si hi ha... Pues hi ha streptococcus, que són els que causen, per exemple, principalment les infeccions d'orina, i són els que fan proliferen els fongs i tot això. Bueno, són del mateix gènere. Si vas de darrere endavant, com que els nostres conductes com a dones estan super junts tots, és molt fàcil que la infecció, o estàs facilitant que els microbis de l'anus passin cap a altres vies on també troben un medi de vida que els hi és favorable. Ara, el teu cos per si mai crearà una Gardnerella d'aquestes perquè no, nosaltres no la tenim.
I anirà lligat amb les defenses, no? Del
clar, sempre. Sí?
Ah, pues, la Gardnerella està present a la vagina, almenys això és el que he llegit per ahir. Igualment, la ginecòloga m'ho va explicar molt bé i em va dir que és una bactèria que afecta a les parets, o sigui, a les membranes de les cèl·lules de la vagina. Llavors, no és una bactèria que transmetin els homes o que la puguin tenir transportar, diguéssim, els homes, sinó és entre dones que es contagia o per un desbalanç. Llavors, això que afecta les parets de les cèl·lules de la vagina i per poder diagnosticar-la bé i diferenciar-la de l'altra bactèria com la clamídia que ens ha explicat abans, s'ha de mirar en microscopi. Llavors, ens podem guiar visualment pel flux, per diferenciar fongs de bactèries, però una vegada per entrar al tema de bactèries és millor el que comentava la Ruth, d'anar al ginecòleg i que ens diagnostiqui què és i després allà valorem aviam què fem.
També dic que des del grup d'autogestió de Rimaia igual estàvem plantejant alguna manera de recollir diners per comprar-nos un microscopi, encara que sigui així cutrillo, però que si voleu analitzar el vostre flux igual estarà disponible. I llavors també, igual després sí que poden anar sorgint més remeis que moltes de nosaltres segur que sabem sobre les diferents infeccions. Podríem entrar, no, ja per acabar, amb la candidiasis albicans, que ens ha afectat bastant, jo crec, a una majoria. Llavors, bueno, per les que no ho sapigueu, la candida albicans, que és com es diu, és un fong molt semblat a la llevadura, que nosaltres tenim usualment a la vagina, però també està per totes les parts del nostre cos. Llavors, normalment aquest fong està sota control de les bactèries benèfiques, no? Com per exemple podria ser el lactobacillus i del nostre propi sistema immunitari i del pH àcid de la nostra vagina que fa que es reguli, no? Llavors, què passa? Que qualsevol canvi o alteració d'aquest pH o del lactobacillus ens influeix a que la càndida augmenti i per tant és quan es genera el fong, no? Llavors, la forma en què es poden agafar els fongs són mils i també depèn de lo propensa que siguis tu també bueno, depèn de que sigui el teu cos a la regulació de les bactèries, no? O sigui, des de les mans brutes, des de jo què sé, les calcetes que no siguin de cotó i que per tant no permetin una circulació d'aire i que, bueno, jo mira, diré del cony perquè és que i que per tant el cony pues, et quedi allà, no? Pues, una mica empapat o el que sigui, que des de que sua i se't queda, que no, això, no transpirar, se't queda humit i per tant pues, es comença a desestabilitzar. Des de, mira, també, no, com a prevenció inclús vam trobar de no utilitzar els papers aquests perfumats o de colors o no sé què, que també porten un munt de químics que et poden alterar. Els antibiòtics, no? Típic, tens angines, et prens antibiòtic i després t'acabes tenint que passar un mes fent tractament per la candidiasis perquè et baixen les defenses i per tant, no, pues el sistema, la part del sistema immune que estabilitza la càndida se te'n va al carajo. Llavors... Espera. Després també, com la càndida, sí que hi ha mils de remeis, abans de buscar-ho així des del grup d'autogestió a la salut, vaig trucar a una col·lega doctora que també, no, com no li agrada partir massa des dels fàrmacs, i em va donar una recepta bastant completa que inclueix des d'una part de dieta, una part d'un medicament que està fet a base d'abstracte natural i també d'un mejunje. Llavors, la dieta constava que cada 4 dies, des de les 5 de la tarda fins a les 2 del migdia del dia següent, un dia de menjar només fruita. Llavors, per què des de les 5 de la tarda fins a les 2 del dia següent? El nostre cos passa d'estar a un estat àcid a un estat bàsic durant aquestes hores. Per tant, la fruita el que fa és ajudar a aquest procés del cos i que passi de l'estat àcid, en què precisament si tens la càndida pues, fa que augmenti, a intentar regular-la i que no segueixi proliferant, no? Llavors això, cada 4 dies, un dia de fruita a partir de les 5 de la tarda fins a les 2 del dia següent, per passar d'estat àcid a estat bàsic. Llavors, també com a la part de la dieta, hi ha moltíssimes coses de les que el fong de la càndida s'alimenta. Res que no sapigueu, suposo, la llevadura, evidentment, ja que és un fong molt similar a la llevadura, l'alimenta i el nutreix un munt. Tots els sucres, i que per tant tot el que porta sucre, no? L'alcohol porta sucre, els hidrats de carboni inclús també porten sucre, llavors també la llet també és molt...
La llet perquè provoca augment de la, de la mucositat a les mucoses i llavors fa que la vagina estigui més humida.
Exacte. Després també llavors tots els derivats que siguin molt greixosos, o sigui tot el superoliós, les fritangues, els formatges, les carns, els bolets, també tot això també ajuda. Sí, de fet hi ha dietes que si et vols curar la candidiasis hi ha dietes super estrictes que són una mica difícils de seguir, però només que les coses més significatives i que poden fotre allà un xute que els nutreixi molt, pues són aquestes coses, no, més bàsiques que hem dit.
I jo tinc un dubte. Quan has dit la dieta de fruites, pots menjar qualsevol fruita?
A mi, en principi, ella no em va fer cap especificació sobre unes determinades fruites. Després jo sí que quan ja hem estat buscant des del grup i tal, sí que he vist que hi havia fruites que depèn de com, si eren més àcides, si eren més dolces... Però això ja no m'atreviria a dir, no, mira, aquesta fruita no, o aquesta és superbona, saps? O sigui, igual que ho podríem hipotitzar nosaltres, ho podem hipotitzar qualsevol i buscar-ho una mica. I llavors, després de la dieta, les pastilles d'extracte natural són les ultralevura, que és una pastilla molt simple que també s'utilitza per preparar l'estómac, per mogudes d'antibiòtics, també ajuda amb les diarrees, bueno, diverses coses intestinals, però també té un punt específic amb la càndida, no? Perquè la càndida, a part de la càndida albicans que ens surt com a fongs vaginals, també ens poden sortir en altres parts del cos, no? Llavors l'altra levura seria dues dosis de pastilles al matí i dues a la nit, durant cada dia. Llavors durant tot el tractament aquest és d'una setmana. I el mejunje, que també està guai aplicar-se una vegada cada dia, és una barreja de dos iogurts naturals no pasteuritzats amb el suc de dues llimones. El iogurt que estabilitza els lactobacillis, o no me'n recordo com es diu, bacillis, i la llimona que també ajuda amb l'àcid, a l'hora de contrarrestar l'àcid de la vagina. I la indicació era que amb una xeringa l'apliquéssim el màxim de dins i damunt de la vagina, no? I sense agulla, clar. Hòstia. Si no sé què va passar.
Que la llimona és antibiòtica, llavors.
També.
Per això deu tenir aquesta.
Llavors, els símptomes, suposo, no els he dit abans, però els símptomes dels fongs, pues això és l'escozor, és que no em surten en català. El coure, l'ardor, també es inflama una mica, fa dolor, la secreció blanca dels fongs sí que potser és una mica més específica, en tant que això, no, que és més tallada i és més densa, no com les de les bactèries, que igual és més líquida. I de símptomes una mica ja està, bueno, i la picó, clar.
I jo volia fer referència una mica amb el que és el pH i la temperatura, no? O sigui, la gran majoria de les infeccions surten per canvis de pH a la nostra vagina i per l'augment o disminució de la temperatura. Normalment els fongs, els bacteris, acostumen a desenvolupar-se o a tindre millors condicions de vida a temperatures elevades. Per això és important quan estàs fent un tractament natural per tots els remeis, bueno, per qualsevol, per fongs, per càndides, pel que sigui, és evitar el sol, evitar estar davant d'un calefactor per molt fred que faci, no sé, portar baguis a la sauna,
portar robes molt arrapades que per tant generin que també, no, pues estigui tota la part de, del cul i de la vagina i tot més.
Que estava pensant jo més.
Llavors, així unes quantes coses més així com a remeis que hi han. Bueno, lo mateix que hem dit per la clamídia també ens serveix per al iogurt, ai, per al per als fongs, que és el del iogurt amb la canyella, no? Tant ja sigui com menjar iogurt i, bueno, que no serviria per les veganes, però també n'hi han d'altres. Això barrejat amb la canyella, que és antisèptica, i també, si no, aplicant-ho a la nit, perquè depèn de com és una mica follon, no? Quan et posa el iogurt, llavors, no, com que torna a baixar i t'has d'estallar una estoneta, pues igual per anar a dormir està guai. Si no, també hi ha un altre remei, que és agafar, és com un bany d'aigua amb vinagre, que el vinagre també és superbo. L'altre dia estàvem comentant que en diverses ocasions se'ns havia recomanat el vinagre per estabilitzar l'àcid del nostre cos en general, però també en els fongs, no? I anar alternant els banys d'aigua amb vinagre a la vagina amb banys d'aigua amb iogurt diluït. Per així, no? Com estabilitzes una mica l'àcid, però tampoc, però també, per altra banda, ajudes als lactobacillus a que tampoc no es desmarxin massa amb el vinagre. Llavors també l'all que també hem comentat abans, des del tampó com pres oralment ingerint-lo, i no sé, és que n'hi han tantíssimes que inclús segur que moltes de vosaltres ens podreu dir alguna més, per no allargar ni monopolitzar el micro.
Algú té alguna aportació a fer que hagi provat per casa, li hagi funcionat i no haguem dit nosaltres? No, està contenta. Està contenta. Sí, de fet, a l'estat d'ànim... Vols esperar? Bueno, que comentaven que l'estat d'ànim és molt important, que estar contenta amb una mateixa fa que també el teu sistema immunològic estigui més alt i això et permet que, pues, combatre abans el fong, la bactèria i el virus i tot el que ens pugui afectar.
I la dieta va molt bé.
I la dieta?
Amb els fongs, la pastanaga, carbassa també.
I també dic que, per exemple, els fongs, si comencéssim a fer tot un tractament dirigit com pensant que és un diagnòstic de fongs i comencem a fer la dieta o fem, no, tots els banys o l'all o el que sigui, si veiem que durant un temps de dues, tres setmanes, allargant-ho bastant, un mes, no se'ns para, està guai, no tampoc creure'ns les superdoctores, que ens ha passat a algunes de nosaltres, i anar i que ens facin un diagnòstic mèdic, perquè igual potser no es tracta de fongs, sinó que es tracta de clamídies o d'una altra infecció parasitària, no? O tricomes o moltes altres que es poden donar i que igual no serien els mateixos remeis.
Sí. Vale. I... Oh, se sent. Vale, bé, doncs, dit tot això, no sé si algú més té una aportació, però bé, en cas de que no, doncs que hem estat molt a gust aquí explicant-vos a totes el que hem après nosaltres. Ah, doncs mira. S'ha d'obrir.
Us volia preguntar, a nivell informatiu, llibres, webs... Bàsicament per no caure sempre en el simplisme de dir, per exemple, la carbassa va bé per tal cosa, o el julivert va dir que va bé informar-nos per saber quines característiques tenen certes plantes, per saber quan tenim certes malalties, informar-se de per què, a què es deuen i com les podem combatre.
Bé, nosaltres, a part de el que ho estem fent ara últimament, fem una part de fisiologia en la que
intentem entendre com funciona cada sistema del nostre cos, ja sigui el sistema respiratori, el sistema reproductor i tal, i a partir d'aquí doncs, mirem diferents, les diferents enfermetats que hi ha i com les podem afrontar. Amb la bibliografia en què ens basem, és des de, bueno, algunes d'altres hem fet cursos de fitoteràpia que podem aportar el que hem fet nosaltres, altres estan formant en macrobiòtica i aporten la part de dieta, més llibres que ens han anat recomanant al llarg de tot el temps que hem estat treballant juntes, que de fet tenim a l'NMNJU un grup on anem penjant tots els documents que arriben a les nostres mans perquè siguin de lliure accés i tenim des de llibres d'autogestió de salut, de tant de ginecologia com de diferents remeis de l'aparell, tant dels ronyons com de dietes, una mica de plantes, fitoteràpia i tal.
Sí, i en el grup de l'Arena Menys 1 no sé si està obert a tothom d'internet o a personatges de la xarxa o només a les persones del grup, però està guai que si us molaria tenir un punt d'informació, pues ja podríem mirar d'obrir-ho i de que així pues tots els fitxers que tenim penjats amb bibliografies, amb treballs de penya, vull dir que és que no ens hem inventat res del que us hem dit ni som gens originals, vull dir, tot el que hem dit ho hem agafat d'un munt d'altres llocs i de remeis que porten anys utilitzant-se. De fet, hi ha un munt de... Hi ha el fanzine de Hot Pants, o sigui, tot això també que hem dit també està tot en internet. O sigui, com... És bastant accessible aquesta informació. El que passa que això hi ha informació contradictòria, no? Que depèn de com, pues, està guai contrastar-ho, parlar-ho no? Des d'això, des de diferents maneres de focalitzar la medicina, no? Des de la fitoteràpia fins a contrastar-ho amb els òvuls farmacèutics que ens donen, no? Pues com... Però sí que estaria guai, pues, obrir el grup de l'Helena Menjú, que es diu, per cert, Salut i Autonomia, i doncs allà veureu tots els fitxers penjats que tenim.
Sí, vale. Que apuntar que em sembla que el grup aquest de Salut i Autonomia es pot accedir només si tens un usuari de l'Helena Menys 1, pel que he comprovat, perquè li he passat el link de vegades a gent que no és usuària i ha tingut problemes per obrir-ho. I, bueno, encara no controlem gaire l'Helena Menys 1, però està guai. Només tenint un usuari ja pots entrar, cerques allà Salut i Autonomia i ja està. I si no, també una font d'informació, bueno, que a mi per exemple m'ha servit molt, és anar a l'herbolària i que t'explica els principis actius i quins efectes fisiològics té en el teu organisme, no? Que, quines funcions ajuda a que el teu propi cos a que el teu propi cos generi aquella substància que ajuda a curar-se.
Bueno, pues espero que hagi sigut de profit i que disfruteu. I per l'autonomia de nostres cuerpos i nostra salut.
I que quan tinguem el microscopi ja us avisarem per analitzar el flux.
I si voleu venir a autoexplorar-nos, estem intentant aconseguir més espèculos.
I que si algú està motivada, us li ha agradat com estem treballant o el que sigui, que al grup estem obertes a que vingui més gent, que ens veiem a la Rimaia un cop per setmana durant dues horetes. I bé, de moment ara ens trobem els dimecres a les 11, però potser canviarà el divendres de 11 a 1 del migdia. I que qui li vingui de gust, esteu invitadíssimes a vindre. D'acord? Moltes gràcies.
La nit és nostra. Fem-nos fortes. Fem-ho juntes. Dimecres 7 de març a 8:45 del vespre a la plaça de les Tres Xemeneies del Poble Sec. Manifestació nocturna de dones lesbianes i trans. Sense institucions, ni banderes ni partits.
La nit és nostra. Fem-nos fortes. Fem-ho juntes.
Aquest 8 de març se va armar la gorda!
pues aquí continuamos después de esta charla y intercambio de la autogestión de la salud que la han llevado a cabo unas compañeras. Ahora pasaremos a la comida y nada, si estáis sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM o Radio Contrabanda, en el 91.4, pues nada, deciros que estamos en directo y que seguimos en la plaza. Y quien lo desee, tanto mujeres, lesbianas y trans, que se acerquen aquí a la plaza, al bloque ocupado del edificio 15O, Almagro 2 y 4. Bueno, también deciros que los micros están abiertos por todas aquellas que quieran reapropiarse de los micros y venir a contar, bueno, pues qué le ha parecido también el taller de la autogestión de la salud. Aquí los micros están abiertos.
Antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón, grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir. Nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo para parar, vivir respirando, dejando respirar. No no hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Tu historia.
Mujer. No dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, quedar inerte y mantener la acción tomar resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó, sí. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. Y escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, ve que hace no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, hartas ya, alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin, a cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del mafia de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, ve al salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena, sí. Estás condenada a vivir.
Llega el momento de ponernos a sentir, de asumir que este silencio no puede quedar así. Siempre a medias los miedos hacen que me quede. Crecen las hierbas, hierven los remedios a medios inciertos. Buenos son los tiempos de gloria. Los vientos del norte congelan las manos, pero aquí seguimos siguiendo los pasos de las que nos dieron mensajes de aliento. No serán los cobardes que nos miran desde arriba los que vengan a decirnos cómo vivir nuestra vida. Pues seremos nosotras, amigas y primas y divas y zorras lascivas, que diremos claro que yo no soy tuya, ni tú eres mi guía, ni quiero contigo noches de vigilia. Soy clara y concisa, soy mía y ellas mis hermanas, así que vigila. Así que vigila, ajá. La fuerza está en vernos casi sin mirar, entender los momentos e ir a la par. Le hemos cogido gusto a los golpes de codo. Somos tantas brujas sin miedo a los toros de Osborne, que nos reímos de todo. No hay modo de hacernos caer en el lodo sin manchar tus manos de mierda y de cal. Ten cuidado con tus modos o acabarás mal. Pasados los días en que el odio hacía estragos y estrías, ahora es el momento de los pasos lentos y firmes y atentos. No hay ángulos muertos que no controlemos. Es nuestro momento, pensamos, creamos, hacemos y no nos callamos, si no lo queremos, estamos unidas aunque aunque estemos lejos, tenemos un pacto de acero. Los sueños los defenderemos a fuego ante los venidos del cielo, que están más vendidos que el euro desde que nacieron. Y si alguien rechista, lo siento, oh. Aquí nadie pisará nuestros sueños, no tenemos dueño. Aquí nadie pisará nuestros sueños, no tenemos dueño. Aquí nadie pisará nuestros sueños, no tenemos dueño. Aquí nadie pisará nuestros sueños, no tenemos dueño.
Es tuyo entero tu cuerpo.
Es tuyo entero
tu cuerpo entero.
Es tuyo.
A la mierda los maestros y los príncipes.
A la mierda los maestros y los príncipes apuestos.
Esto no es ningún juego, aunque así lo tomemos. Enciende un incienso y quememos todos esos miedos internos tan viejos y eternos que ya conocemos. Que vienen impuestos desde los ancestros, creemos. Espacios de poder y vida, cuidemos la risa y quememos todos esos miedos eternos que ya conocemos. Que todas tuvimos y algunas tenemos. Cuidémonos. Cuidémonos.
Se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad.